Passeu molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Ivetres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Mallorca és el paradís, si pots suportar-ho, li digué l'escriptora estadounidenca Gertrude Stein al seu col·lega Robert Graves. Havia passat a l'illa dues temporades, a la dècada dels anys 20, en una Mallorca que es despertava industrialment, on hi vivien 380.000 persones, molt lluny del boom turístic actual. Avui Stein també podria dir Balears és el paradís, si pots suportar una població fixa d'1,2 milions de persones, en 120 cotxes per cada 1.000 habitants i de 9 milions de turistes l'any. Paradís és la paraula del programa d'avui. I el vostre paradís particular, quin seria?
Asseguts a sa terrassa, mentre es va ponent el sol, observant sa gent com passa un vespre qualsevol.
Aquí és on jo vull estar.
Tots tenim el nostre paradís particular, sols un lloc tranquil que ens connecta amb l'entorn i que ens permet sentir la nostra respiració, el nostre batec tan accelerat durant el dia. La nostra vida és una recerca del paradís fins que el trobes.
A Anglaterra no són pocs els que ens diuen que estan bojos, que és una imprudència comprar una propietat en una illa del Mediterrani. Nosaltres ens sentim afortunats de viure aquesta experiència vital. A aquesta banda de l'illa no hi arriben gaires turistes. Però, curiosament, cada dia que passa coneixem més i més estrangers feliçment instal·lats aquí.
Apreciat senyor Graves, vos estaria enormement agraït si em féssiu el favor de permetre'm fer-vos unes fotografies. A vos i a ca vostra. Quan vos vagi bé, esper-se capaç de prendre unes imatges que vos facin justícia.
Acabau de sentir un bocí de retrats des del Paradís, una producció de La Perifèrica en coproducció amb Ivetres Televisió, que explica la vida del fotògraf anglès Tom Whedon i la seva dona, Verónica Moore, que visqueren a Fornalutx, a Mallorca, on estan enterrats. Aquí, a Mallorca, es feren amics dels Graves, a qui començar retratant. De fet, les seves imatges, les de Tom Whedon, són avui testimoni d'una illa paradisíaca i de la seva gent, sobretot per a qui la vivia sense haver de passar penúries.
Fa patrimoni cultural i fa sobretot el que seria patrimoni material. I després feia el que seria la fotografia de vida quotidiana, els que venia a spa, els que duia el carro, els que traginava ceràmica d'un puesto a l'altre, i crec que sé aquest tipus de fotografia el que dona valor en el seu arxiu, perquè tenir aquestes imatges de Mallorca dels anys 50, de la dècada dels 50, no és habitual. Som aquí.
Mentre Joana Gomila canta El Paradís, nosaltres continuem seguint el rastre d'una paraula que en principi evoca pau, bellesa, nostàlgia i esperança, però on també es pot arribar a torçar a tot. I a la Bíblia ens rematem. Jaime Vázquez, benvingut de nou entre avui i demà. Com estàs?
Hola, Araceli, muy bien, gracias.
Gràcies per acompanyar-nos. La veritat és que aquesta paraula sorgeix de la darrera xerrada amb en Jaime Vázquez a partir de la paraula cel. I aquí tenim en Jaime, doctor en teologia bíblica, doctor en periodisme, autor, entre d'altres, de Qumran, Los manuscritos del mar muerto y los descubrimientos desvelados por las nuevas tecnologías, que és un tema del qual hem de xerrar. Jaime, he llegit que la paraula paradís prové del persa antic Pairadeza, que descrivia els jardins que els reis perses manaven construir. Més tard, sí, els grecs l'adaptaren com a paradeisos. Com s'acaba convertint en el nom de jardí de l'Edén, aquest jardí bíblic?
Sí, pues en la primera parte de lo que has dicho, en la parte persa, es en el momento en el que... Siguiendo la historia de la escritura o de la redacción de los libros bíblicos que posicionan el paraíso en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, esos textos se escriben en el exilio, es decir, en Babilonia. Y la Babilonia de la época entonces pues estaba vinculada a lo que después fue el Imperio Persa. En ese momento era el Imperio Babilónico de Nabucodonosor, pero es verdad que las influencias persas por tiempos anteriores, pero sobre todo por tiempos posteriores, pues fueron lo que determinaron esa imagen, ¿no? De la palabra paraíso creo que nace exactamente más que en el persa, en el previo babilonio, antes de la destrucción del imperio de Babilonia por Ciro, rey de Persia, en donde hay una narrativa, una literatura, unas obras que escriben que para nosotros son casi desconocidas, pero son muy importantes porque fueron la base, la esencia, las fuentes de muchas de las narraciones que hay en el Antiguo Testamento, en la Biblia cristiana y en la Biblia hebrea, ¿no? Por ejemplo, esos relatos de la creación que encontramos en el Génesis tienen su origen en esta literatura, que es una literatura babilónico-persa a la vez, ¿no? Con influencias por un lado y por otro. Y ahí y aparecen una serie de obras que algunas ya se conocían, otras se han descubierto más recientemente y se están comparando, ¿no? Y uno lee, pues no sé, una obra como puede ser el Enuma Elis y dice, uy, pues esto es muy parecido, la descripción sobre todo del Edén, del paraíso, ¿no? Es muy parecido a lo que tenemos en la Biblia, ¿no? Entonces, ¿quién es primero? ¿Quién copia de quién? Diríamos, ¿no? Pues evidentemente no hay ninguna duda, son los hebreos que están en el exilio en Babilonia los que a la hora de imaginar el futuro, la esperanza y todo esto, pues es donde copian y no tampoco es que lo oculten mucho ni lo disimulen, ¿no?
Sí. Bé, al final és una tradició oral, és una tradició cultural que se recull, i parlaves del llibre de Gènesi on es descriu un jardí ideal amb arbres, amb rius, amb animals, amb l'home viu en harmonia. Degué existir un lloc així? És a dir, més allà... No, l'han d'imaginar com un lloc mental, no? Una metàfora, no?
Claro, claro. En este caso, en el Génesis, lo que hace es, después del caos inicial, de los dos primeros relatos de la creación, donde Dios pone orden en el desorden, según la narración bíblica, pues lo que viene es, pues una vez ordenado todo, ¿qué es lo que queda? Y queda pues un espacio ideal, ¿no? Idílico, diríamos. ¿No? La vegetación. Es verdad también que los autores de los relatos de la creación, los autores bíblicos de los relatos de la creación, hacen una descripción de lo que están viendo, y lo que están viendo pues son el cauce del, sobre todo del Éufrates, ¿no? Y bueno, y el Tigris también, y son ríos esplendorosos, ¿no? Con una vegetación, porque nos imaginamos Persia como un desierto, que lo es, pero que hay algunas zonas en donde hay un Persia, Babilonia de la época, Mesopotamia, ¿no? En donde pues el agua del el cauce de estos dos grandes ríos genera unos verdaderos paraísos, ¿no? Uh-huh. Unos espacios, el Edén, ¿no? Verdes, vergeles, animales, fauna, flora, todo lo que queramos. Uh-huh. Y eso, claro, mueve a decir esto es lo bonito, porque lo es, pero esto es lo perfecto porque lo ha hecho Dios.
Ja, i aquí tenim aquesta relació també entre la natura, Déu i uns símbols dins aquest paradís, dins aquest jardí de l'Edén, que, bueno, que tenim tots dins el cap, no? Adam i Eva, aquella serp que fa caure en la temptació Eva, aquella poma, aquell fruit prohibit, que mos està explicant tot això, i per què va ser tan sever aquell castig, Jaime?
Claro, es muy fácil si tiramos del hilo de lo que decía al principio de la redacción de esta literatura, ¿por qué se escribe? ¿Por qué los hebreos en Babilonia escriben un relato de la creación, ¿no? ¿Por qué tienen que responder a una pregunta que es que si somos el pueblo elegido, ¿por qué Dios nos ha castigado y hace y permite que estemos aquí? Entonces la respuesta a esa pregunta es porque algo hemos hecho mal, es decir, fuimos malos, ¿no? Como decíamos a los niños. Entonces, y en esta respuesta a esta pregunta es en donde surge qué es el mal, ¿no? Y entonces, pues Dios hizo a Adán y Eva y luego, claro, le puso unas condiciones y en el incumplimiento de estas normas, pues aparece el castigo, el pecado, el delito, ¿no? Y por tanto la pena. Y en este caso se nos aparece, bueno, lo de menos es la manzana, que no se, ni siquiera aparece en el Génesis, el símbolo del fruto, ¿no? Y la figura metafórica, simbólica, la serpiente, ¿no? Como ahí está la tentación, el transgredir la ley, la norma, lo establecido, ¿no? En este caso por Dios, claro.
Uh-huh. I després trobem més referències en el paradís, fora de Gènesi o hem d'esperar en el Nou Testament?
No. La Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, básicamente el Antiguo Testamento cristiano, está llena de alusiones a los orígenes, a la creación. Es decir, se convierte esto... porque, claro, esto lo tenemos en el Génesis, que forma parte de la Torá, que son el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, que es la parte sagradísima, ¿no? En el judaísmo clásico y también actual. Y entonces, cada vez que se hace una alusión a la ley de Moisés, esa ley de Moisés incluye relatos como este. Y por tanto, las referencias son incontables. O sea, la literatura profética está constantemente recordando el origen del mal, ¿no? Las serpientes, y a lo mejor sin ni siquiera nombrarla, ¿no? Y la literatura sapiencial, los últimos escritos de la Biblia hebrea y también del Antiguo Testamento cristiano, ¿no? Permanentemente, ¿no? Entonces, la figura de Adán, Eva y el pecado son una alusión que no se puede eludir, ¿no? Sobre todo para recordar, para no cometer los errores que se hicieron, ¿no? Para repetir la historia.
Vale, tenim aquest paradís idíl·lic, que mos deia en Jaime Vázquez, on se produeix el mal i el pecat, i tenim un moment en el Nou Testament que mos explica l'Evangeli de Lluc, quan Jesús, clavat a la creu, li diu al bon lladre: avui mateix seràs amb mi al paradís, després de que el lladre li digui: recorda't de mi quan arribi al teu regne, no? Aquest és un altre paradís diferent, però, Jaime...
Sí y no, o sea, sí es recordar lo que era el paraíso del cual son expulsados, el ser humano es expulsado, ¿no? Adán y Eva y cómo el paraíso sigue estando ahí, pero transformado ahora desde una nueva lectura, una nueva dimensión. El paraíso ya no es un lugar físico donde se ven animalitos y árboles, sino es un lugar futuro, ¿no? Futurible, que es el mensaje de Jesús: estaréis en la cruz, ¿no? Dice, le dice al buen ladrón, ¿no? Como dice la tradición apócrifa, estarás conmigo en el paraíso. Uh-huh. Bueno, pues ahí está diciendo, o sea, ya estamos hablando, ahí hay el paraíso adquiere una dimensión sobrenatural, trascendente, más allá, y que tiene que ver con la muerte. Después de la muerte, pues, ¿qué viene para Jesús? La resurrección. Y se la transmite a su colega que tiene crucificado al lado y le dice: oye, tú también estarás conmigo en el cielo, ¿no? Entonces, paraíso ya se convierte en cielo, que ya no es un espacio físico, de vegetal ni animal, sino que es un espacio eterno, ¿no? O de otra dimensión, que es el cielo, la vida eterna, el más allá, o como quiera llamarlo.
Y también puede ser un estado de l'ànima, ¿no? Es una dimensión más espiritual.
Claro, esto es la lectura cristiana que se hace de todas estas cosas, y sobre todo del Edén, del paraíso. Es decir, esto lo hace más muy bien Pablo, San Pablo, ¿no? Que es lo que dice: podemos anticipar el más allá acá, ¿no? O sea, como poder decir, bueno, pues esto, pero claro, esto hasta que nos muramos, pues tenemos que aguantarnos aquí, ¿no? Sí. Y dice, pero hay alguna posibilidad de quizás sí, que es anticiparlo. ¿Cómo? Pues con nuestra forma de ser. Vamos a imaginarnos que estamos ya en el cielo y todo es maravilloso. Bueno, vamos a intentar hacerlo aquí, ¿no? Cosa que no suele resultar muy bien, pero por lo menos está ahí la posibilidad de adelantar, ¿no? Como dicen los teólogos, el ya, pero todavía no. O sea, el ya estamos en, pero no estamos en el cielo. Bueno, pero ya, o sea, que haya elementos que puedan asemejarse, ¿no? Uh-huh. a ese paraíso.
Aquest paradís de Déu a la Terra, ¿no?
Claro, el paraíso de Dios en la tierra, que es lo que, o sea, la mayoría de los milagros, las parábolas que se atribuyen a Jesús en el Nuevo Testamento, pues lo que hacen es esto, ¿no? El reino de los cielos se parece a, o sea, el paraíso se parece a, y cuenta una historieta que lo que hace es decir, mira, ¿cómo podíamos vivir o cómo viviremos después de la muerte, ¿no? En donde sea, en el cielo, en el reino de los cielos, en más allá, en el paraíso, en la vida eterna.
I de llibre imprescindible que s'haurà llegit en Jaime Vázquez i molts com ell, però no és un llibre de lectura fàcil, la Bíblia, Jaime.
Bueno, no es que sea difícil, pero sí hay que tener unas claves de lectura para entenderlo mejor, ¿no? Sí. Para descubrir mucho mejor el sentido y el significado que puedan tener esos escritos, en este caso desde la fe sagrados y también, pero que forman parte de la literatura universal y han condicionado nos han legado pues una tradición que es la que tenemos, ¿no? Que llamamos occidental.
Sí, sí, totalment. I si vos hi voleu endinsar, Jaime també ha escrit una guia de la Bíblia, Introducció a la Sagrada Escritura. Per tant, també és una manera d'aproximar-se si no ho feu. Sí. Jaime Vázquez, com sempre, moltíssimes gràcies. Avui a partir de Paradís. Gràcies.
Molt bé. A ti, Araceli. Gràcies.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
T'he cercat pels carrers d'aquest poble sense sort. No podria comptar-te lluna dium si sóc jo sa que
Ara entram en el paradís, però el de la música i de la memòria, amb na Júlia Colom, a qui ja donam la benvinguda entre avui i demà. Júlia, com estàs?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
Gràcies per ser amb nosaltres avui, per acompanyar-nos. Segur que a na Júlia la coneixeu tots, o pràcticament tots, però si hi ha algun despistat, la seva música sona així.
T'ha fet mirar la lluna, t'ha fet creure que estem. Si tu m'encaces, si m'agarmo darrere, te faràs cas que cerques, te faré vida meva.
Preciós disc, per cert, que el tenc en bucle tot aquest cap de setmana, Júlia. Na Júlia Colom mos convida a entrar en el seu paradís particular i justament aquesta és la paraula que han triat per al programa d'avui i és el títol del seu darrer disc, que és el segon, publicat l'any passat, 2025. 12 cançons delicades i potents alhora. Sé que tothom te farà aquesta pregunta, Júlia, però és que jo te l'he de fer sí o sí, perquè és la paraula del programa. Per què paradís?
Perquè durant el disc me vaig adonar compte de que, a part de que vaig cercar com el preciosisme en la producció musical que sonava dins el meu cap, com una cosa com bastant bucòlica, onírica, també és certa una cerca que no arriba mai, no? Com d'estar intentant trobar qualcom que doni com a sentit a la meva vida. Uh-huh. I aquesta cosa no acaba arribant mai, no? I vaig pensar que el paradís també és aquell lloc que volem o que mos imaginant que pot ser qualque dia però pitjorem, però que de moment ningú hi ha estat mai.
Per tant, tu ens paradís el vas cercant, no? És un poquet aquella Ítaca que tenim allà lluny i que vas cercant, i però si com te l'imagines? T'imagines que és un lloc físic, que és una sensació mental, un estat mental, és un lloc que comparteixes amb altres persones, és dir, aquest és el meu lloc en el món, com t'ho imagines?
Jo crec que més un sentiment d'autorealització com a molt profund, que no sé si al llarg de la vida jo l'arribaré a tenir per complet o no, perquè sempre hi ha nous horitzons, noves metes, ambicions, coses que no surten bé. Però bé, aquest és com a subjectiu, i jo me refereixo sobretot a un paradís aquí a la Terra, a la vida, com aquesta sensació de plenitud.
De plenitud, que m'imagino que la música te deu donar molta plenitud. Aquest paradís l'hem d'imaginar amb música, no, Júlia?
Sí, sí. Si més no, a través de la música, no? Aconseguint... amb una vida plena de música aconseguir això.
Aquesta sensació de que has trobat el teu lloc i te sent xerrar i t'imagino perfeccionista i inconformista. No sé si ets així.
Sí, literalment. Aquesta sóc jo.
Literalment. I ara, ja que xerram i que tenim aquest disc Paradís, sentim aquesta Una illa per tu i per jo.
Marça com un estel al vespre, això que sé només me passa això, perquè hauria de venir-te a veure. Quin sentit tindria escriure això? Vull que vinguis a la meva illa.
Que sona així de bé, Júlia Colom. Nosaltres vivim a un paradís?
Sí, jo crec que sí. Allà on hi hagi natura és un paradís. Jo identifico el paradís amb la natura.
I d'aquí tenim aquesta Sona una illa, i aquesta que ara sonarà se titula La teva barca. Mentre sona la teva barca, he de dir que record que la primera vegada que te vaig veure, Júlia, que tenc referència a tu, i després vaig pensar, ostres, és aquella lota que sortia en aquell programa Un capítol d'aire d'Ivetres Televisió, sorties amb el teu predí, cantant la Sibila, i és vera que me'n recordo tu, perquè me vares deixar com un poc impactada, vaig pensar, buah, com canta, i la relació amb el teu predí també me va encantar, i ara preparant l'entrevista he recuperat el programa per dir, a veure si m'he equivocat o no, eres tu amb el teu predí, cantant la Sibila. Sempre t'ha acompanyat la música de petita, m'imagino que ets la Júlia Colom d'ara per la música que has cantat, escoltat i compartit des de petita, no?
Sí, totalment. La música sempre ha estat com allò que ha donat una direcció a la meva vida, i sí, ja des de molt petita ja ho sentia així.
I ara vivim un moment en què sou molts els joves que esteu fent una música excel·lent en català i també com a molt arrelada. Sou joves que vos heu format en música, tu has estat en el taller de músics de Barcelona, que heu viscut i reviviu la tradició d'alguna manera, i crec que li donau una altra dimensió en els folclores, les tonades tradicionals. No sé si també és una manera de protegir el nostre paradís, ja que parlem d'això, el nostre paradís cultural, Júlia.
Sí, en certa manera és una manera de reivindicar, una manera de ser mallorquins, en la qual molt sentim identificades. Ho fem en primera persona, i jo crec que sí, que tot el que sigui cantar en la nostra llengua, cantar sobre qui som, una manera de protegir-nos i de reivindicar-nos.
Tu has tret aquest segon disc, no sé si és segon disc, és el més difícil, com la segona pel·lícula, com el segon projecte després d'un èxit del primer, segon és molt difícil.
Sí. És a dir, amb el segon ja tens una experiència que fent el primer no tenies i, òbviament, m'he volgut superar a mi mateixa respecte al primer. M'ho he posat tot una mica més difícil, però la veritat és que me sent molt orgullosa, la veritat, de com és el disc i de les cançons que té i de com han quedat. M'agrada molt.
Que bé, és que sona molt bé. I com te sents damunt l'escenari? Perquè també és complicat una música com a tan personal, no? Dur-la a un escenari obert, amb molta gent. Com te sents damunt l'escenari si sents que la gent ha entès aquest viatge teu tan personal?
Com que tota aquesta creació o l'art és subjectiu...
Ja.
No puc mesurar-ho com un tot o res. Supos que hi haurà diversitat d'opinions, però jo sóc conscient de que ha arribat, a persones els hi ha arribat aquest disc i saben com ha submergit dins el disc i se l'han posat moltes vegades. I jo faig música per aquesta gent.
Clar, clar que sí. I damunt l'escenari te sents bé, connectes, t'agrada...
Clar, cada concert és diferent, depèn de les circumstàncies, a vegades que una ni controla. És com connectes més o manco, cada concert és una aventura. Però en el que duim de gira, la veritat és que hi ha hagut concerts molt guapos. Jo diria que el que me record així com a més especial va ser el d'estrena, que va ser a l'Auditori, a Barcelona, i aquest el record com a... d'una manera especial.
Que bé, que bé. I bé, ja anem acabant. Si te perds, en quin trosset de paradís te trobaríem, Júlia?
A Valldemossa, a casa nostra. Allà és on jo sent que estic com a totalment alineada.
I d'aquest paradís que ho és, eh? Un trosset de cel a la terra, aquesta Valldemossa hermosa. I de Júlia Colom, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Molta sort amb aquest paradís i en la teva cerca.
Super, gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és coneixement.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
¿Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Entre avui i demà, paraules de pel·lícula amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
Toni Camps, benvingut a casa teva. Com estàs?
T'he de contestar? En el paradís? Era fàcil, aquesta. Era fàcil.
La ràdio és el nostre paradís particular.
Exacte.
I el cinema és paradís particular d'en Toni, que sempre comparteix amb tots vosaltres. I el paradís és la nostra paraula.
I avui he vengut disposat a provocar polèmica.
Però per això estàs aquí, perquè
no.
Mos agrada que mos sorprengui.
Si hem de
parlar de paradís físic i natural, clar, són moltíssims els que imaginen una illa perduda amb una natura perfecta, un temps magnífic, un paisatge meravellós, aquelles platges d'arena blanca, que aquí en tenim un mogollón. No fa falta que vengui més gent a veure-les, però en tenim un mogollón. I doncs, la primera pel·lícula que duc té que veure amb això, però no va sortir tan bé com esperàvem.
Un quilòmetre.
Dos.
Richard?
Soy norteamericano. Cortamos en millas, no en kilómetros.
Está bien. ¿Cuántas millas crees que hay?
Si no lo intentamos, nunca lo sabremos.
Sí, això és La Playa. Tu dius, per què has duit La Playa, que és una pel·lícula... Bueno, pues, la duita perquè la vull reivindicar. La primera pel·lícula de Danny Boyle després de Trainspotting, Leonardo DiCaprio i Tilda Swinton com a protagonistes, i ets història típica d'un jove nord-americà que decideix anar a cercar el paradís. I on ho fa? En el lloc més obvi de tots, a Tailàndia. I que trobarà molta diversió i un secret que el durà a una illa que se considera el verdader paradís. Però ja ho sabem, la natura humana és terrible i té una facilitat de corrupció que és un verdader caramel que ningú pot deixar passar. Exactament igual que li va passar a la pel·lícula, perquè és una pel·lícula exquisitament guapa de veure, però completament irritant en el mateix temps, perquè és tan òbvia, és tan Hollywood, tan indústria, que dius, no pot ser mai. Boyle ho va intentar, però no ho va aconseguir. Intenta reflexionar sobre aquesta recerca de sa evasió i sobretot de s'hipocresia d'una societat perfecta, però s'indústria, perquè era la primera pel·lícula que rodava a Hollywood amb actors nord-americans, s'indústria va decidir que no era una bona idea i que era molt millor amagar el missatge i mostrar una postal turística que ven més places turístiques.
I tenim aquesta La Playa any 2000 per veure un joveníssim Leonardo DiCaprio, no?
Que a més va ser gran portada de totes les revistes d'escop perquè se va enamorar i casar amb Virgin Ledoyen, que era la protagonista femenina d'aquesta pel·lícula.
Uh-huh. Idò, veig, així ja teniu un poquet també de xafardeig. Eh? Vinga, La Playa és la primera proposta d'aquest paradís d'avui, d'Antoni Camps. Per on seguim?
Bueno, quan ja no quedi cap paradís a la Terra, quan ja els mos hagin carregat tots i hagin decidit turistificar-los tots, lo que faran és que s'ho puguin permetre, perquè no serà tothom, serà construirlo.
¿Qué me habéis hecho?
Quien quiera que lo tenga tiene el poder de deshabilitar todo su sistema.
Está muy enferma, Max. Tengo que llevarla allí arriba.
Podemos salvar a la humanidad.
¿Cuándo puedo ir?
Acabant de sentir lo que passa a l'any 2154, quan els rics viuen a una estació espacial que és un paradís artificial impecable i que dona títol a la segona pel·lícula de Neil Blomkamp. Se titula Elysium. La resta de l'humanitat, la que no se pot permetre viure a dins aquesta espècie de bimbolla, aquest paradís magnífic que flota per damunt la Terra, viu a la Terra, una Terra superpoblada i destruïda. Però algun d'ells han decidit que volen revertir aquest sistema. I Neil Blomkamp, el director de Distrito 9, segueix intentant-ho. Indaga amb aquesta segona pel·lícula, després d'aquella meravellosa invasió alienígena a Àfrica, sí, que era una pel·lícula duríssima, de la qual en valen parlar ja aquí. Intenta indagar les desigualtats humanes en el territori, en el medi ambient i en la superpoblació. I exactament igual que a Danny Boyle, la indústria se'l va intentar menjar, encara que Neil Blomkamp en va sortir millor parat. De fet, la part visual segueix suportant molt bé, cosa que no li passa a La Playa, es que curiós gir social que fa la pel·lícula i que lo que realment importa. és una pel·lícula, a part de ciència-ficció de la pel·lícula, s'aguanta més que bé, amb uns actors molt ben adaptats en els personatges i en qui empatitzes en tot moment. A més, Matt Damon, Jodie Foster, Charlito Kubler i Alicia Braga estan magnífics, estan molt bé en el seu... Magnífics, no, estan molt bé en el seu papers i val la pena veure-la. Si t'agrada ser ciència-ficció, les distòpies i aquesta lluita de classes, està molt ben duita, la veritat és que sí.
Molt bé, Ido, Elysium, aquest paradís, no?, més enllà de la Terra, mentre la Terra ho estan passant d'aquella manera.
Ho estan passant bastant malament, sí.
Vinga, paradís és la nostra paraula.
I si el paradís, en vés de construir-lo, te'l poguessis inventar per poder escapar?
Mira, esto es increíble. No hay una ciudad igual en todo el mundo.
Estás enamorado de una fantasía.
Estoy enamorado de ti.
¿Qué hacéis vosotros aquí? Papá ha venido por negocios y decidimos venir de gorras.
Sí. Fantástico, podemos salir juntos.
¿Sí?
Bueno, tenemos muchos compromisos, pero seguro que, no sé, podremos...
¿Cuál es?
A Midnight in Paris, mitjanit a París, Woody Allen mos conta una fàbula, la d'un escriptor nord-americà que viatja a la ciutat de Samor en la seva promesa i els pares d'ella per passar un dies... Un vespre, fugint d'una parella molt pesada, se posa a vagar pels carrers mentre et somia amb els feliços anys 20. Però els somnis, a vegades, se converteixen en un paradís i se fan realitat. Mm-hmm. Aquest és l'argument de Medianoche en París, Midnight in Paris, in Paris, de Woody Allen. Owen Wilson, Marion Cotillard, Rachel McAdams, Michael Sheen, Adrien Brody, Kathy Bates, Lea Seydoux, un repartiment de luxe per una pel·lícula preciosa que li va valer a Woody Allen, a més, l'Òscar en el millor original, en el millor guió original, que tampoc va anar a recollir perquè estava tocant en la seva banda en el bar, en la New Orleans Blue
Band.
Hi
ha anat mai o no?
No, no hi ha anat mai. No ha anat mai a recollir-los perquè, a més, troba que els Òscars són una estupidesa absoluta i no hi va. És una de les millors pel·lícules, de les darreres del director... neoyorquès, és una meravellosa carta d'amor en el present, en el passat i en el futur. És inspiració transformada en genialitat. I, per què no dir-ho, algun dels millors acudits estan en aquesta pel·lícula. Serveix per subratllar Woody Allen com a un gènere cinematogràfic en si mateix. A mi és una pel·lícula que m'encanta.
Ell no surt, no?
No, en aquesta, Owen Wilson fa de Woody Allen. Va. Fa de neuròtic, d'escriptor neuròtic.
Ja, ja. I de ser, fa de Woody Allen, Midnight in Paris, aquest recorregut per les ciutats europees, no?, que li donaven d'embarats.
Exacte, bàsicament perquè un moment donat Hollywood no volgueren finançar més les seves pel·lícules després de l'escàndol sexual que el va donar als tribunals. Clar, a Nova York no volien finançar les seves pel·lícules, així que se'n van anar a altres ciutats. Sa que no ha estat, aquí on no ha rodat, és a Berlín. Mira tu, a Praga sí.
Tenim París, Praga, Barcelona, Roma... les tenim totes. I
Londres.
I anar a Madrid, també. Vinga, i d'aquí seguim en el nostre paradís particular que compartim amb en Toni Camps i la seva tria de pel·lícules.
I el que li passa a la creació de paradisos artificials per un pocs privilegiats és que no sempre surt com un volí.
Sus fotos pagan los billetes. No está mal, ¿eh?
¿A qué se dedica usted?
Yo vendo mierda.
El éxito de un crucero de lujo depende de vosotros. No quiero escuchar a nadie decir no. Siempre es sí, señor, sí, señora.
El Triángulo de la Tristeza és una de les pel·lícules més irreverents que he tingut el plaer de veure a una gran pantalla. Aquesta és història d'un paradís creat... un creuer de luxe, un paradís per multimilionaris i influencers sense importar l'educació, la cultura, les formes o el bon gust. De fet, és tot el contrari. És una sàtira amb moltíssima mala llet sobre el culte en els dobbers i el naufragi d'un sistema de classes insostenible. La pel·lícula navega en tot tipus de vaciots i de piscines plenes de tot tipus de líquids. De tot tipus de líquids. té molta mala llet, moltíssima mala llet, tota la mala llet del món, de fet, i és tot lo desagradable que pot ser quan vol. I mos encanta. I a Cans també, perquè va, se'n va dur la palma d'or. Això sí, vos he de dir una cosa. No la vegeu a hora de sopa.
No?
Ni a hora de dinar.
Entra mal de panxa?
Mal de tot.
Mal de tot, vale.
Així, no. Pensa que és un creuer. Uh-huh. Val? Què passa en els creuers quan la gent s'amareja? Uh-huh. Vale. No la vegeu a hora de dinar i a hora de sopar.
D'acord.
Per dir que això.
Vinga.
Val? O sigui, però és absolutament devastadora.
La veurem, vos l'apuntàvem a aquesta pel·lícula, El triángulo de la tristeza, i tenim bolla extra.
Tenim una bolla extra, sí, perquè, clar, me dius paradís.
¡Alfredo! Sí, puedes empezar.
Sí, ja sé que ja n'han xerrat, però és que en Araceli ho ha fet a posta i jo he caigut de quatre grapes. Ja està. Efectivament, això és Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore, una de les obres mestres del cinema que parla precisament del que el cinema va suposar en la vida de molta gent a un moment molt determinat de la història. Aquesta, de fet, és història de Totó, d'un d'aquestes personetes que va viure el cinema des de dins, un nin d'un poble italià que se passa els dies amb Alfredo, el projeccionista de Cinema Paradiso. L'únic entreteniment que hi havia en el poble en aquells anys 50, 60, 70, 80, fins en els anys 90, que és quan acaba la història. És una preciositat de la qual m'estim més, no dir res més, ja està. Fins aquí. La tornau a veure i llestos. Oh, si encara no l'heu vista, i estau de molta sort, de moltíssima sort, perquè, uf, veure-la per primera vegada, jo que la vaig tornar a veure ara fa poc, perquè la veus en sos nins, això que els nins van cresquent i li vas posant aquelles pel·lícules que t'han agradat durant la teva vida... Veure-li la cara en els nins que dius, uah, per favor, no sé si me feia més plorera i m'emocionava més aquell nins veient aquella història o les històries. Les històries absolutament magnífica, a part té una banda sonora.
Ja.
És que sí.
Una banda sonora en la que jo crec que mos fas donar la teva frase final, no trobes?
Troc que sí, troc que sí. Salut i cinema.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és memòria.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Calor.
Moscars.
Gelats que se desfan massa ràpid.
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les riades.
La bona companyia.
Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia. Amb Marta Grau.
Creu, nina, creu, que darrere de sa feina ves profit. O això és lo que t'han dit. Creu, nina, et creu, que si creus sempre aniràs per bon camí. Controla'm el teu destí. Calla, bota i balla, en el so de sol.
li sobren el senyor Cobra i de balla a l'alçada d'Estaló. Calma, tu no surtis de voltador. Costa un ull de sa cara i si mires en sa altra, si vol bon o bé, sona de puta mare, però digueu-me amb qui guanya el dia del paradís.
Anegats ens donen la benvinguda a l'illa del paradís, aquell paradís que no és a l'abast de la majoria. I si començàvem el programa situats al deià de Robert Graves i el Fornalutx de Whedon, acabàvem, abans de baixar a Barrera, recordant una passejada que fèrem en aquest programa algunes temporades enrere amb el poeta Antoni Rigo, qui arribà deià resseguint la petjada de Graves.
En primer lloc, una cosa que ha canviat tantíssim ara, un poble ja barato. Però barato, de veres, barato. Jo he pagat lloguers de 250 pessetes, vull dir, durant anys, eh? I què trobaves? Trobaves cultura, la gent oberta, les cases obertes, podries entrar, te feies amb tothom, trobaves festes quasi, quasi a diari, els músics internacionals, Kevin Ayers, Ollie Halsall, trobaves cases de pintors, els seus estudis oberts que podies visitar, trobaves un deià cultural realment ric, viu, constantment en moviment. Clar que això, en 10 anys, va canviar tot. Des de la mort d'en Robert i des de que va tancar Can Jaume, restaurant per allà emblemàtic, també, deia, se va acabar, sabeu? I se va començar a desbaratar. Però ja no era el que eren, i la gent que venia i comprava, que podien venir i comprar, en lloc d'obrir, tancaven. I vivien cap a de dins, en lloc de viure cap a de fora.
I d'això vivia Antoni Rigo fa relativament poc, i Graves, l'any 1964, que ja ha plogut, va escriure el que ara sentireu i que ens relatava el poeta mallorquí.
Afortunadamente, las rocas desde las que nos vayamos en allá resultan inaccesibles para turistas en grupo. Tampoco el pueblo en sí se presta a la explotación, aunque naturalmente los colonos alemanes habituales han adquirido los terrenos más espectaculares de la cercana costa y han construido casas con su propio estilo doméstico familiar. Como comentó un bromista mallorquín amigo, cuando ya hayamos cortado todos los olivos, tendremos que construir otros de plástico para que los turistas puedan mirarlos desde las ventanillas de sus autocares. No. Uno no puede detener el progreso, uno solo puede esquivarlo. Sin embargo, el hinterland mallorquí, todavía sin explotar, se va reduciendo cada vez más, a medida que se van mejorando las carreteras. ¿A dónde podremos retirarnos?
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Antoni Mulet, Mulet, benvingut entre avui i demà, com estàs?
Hola, bon vespre, com estàs?
Molt bé, contents de tenir-te. Avui hem triat la paraula paradís i en Mulet, en Antoni Mulet, li dic paradís, que li ven el cap primer de tot.
Corromput, ara mateix, paradís corromput, que és el que tenim una mica aquí a Mallorca, ara mateix, me dona la sensació, sí.
Veig una terra que ja no me vol, per temàtic de vora a Hong Kong. Aspirina per veure sa posta en Formentor. Vinc d'una terra que ja no me vol, paella, sangria, balcón, Nova York, rumba de mariachi, todo muy guachi, in paradise, in paradise.
Nosaltres hem de confessar que mos vàrem quedar amb el videoclip aquest In Paradise, que has presentat amb na Xisc, tots dos pujats en aquesta bicicleta molt de guiri, no? Sí. Molt de turistes dels anys 70, però que encara roda.
I, encara en troben,
sí. Moltes, més d'una i més de dues. I fent un poquet la crítica en aquest paradís en el que vivim, no, Toni?
Sí, perquè, bueno, els paradisos són paradisos mentre els mantenim, no? Hi ha un punt de responsabilitat, també. Quan tens una cosa molt guapa, la responsabilitat és cuidar-la també, però si no, se va perdent i no m'ho donant compte i de sobte és que vivim aquí no la poden disfrutar, no? Que seria una mica si deia.
I aquesta cançó surt en el teu nou disc, Es Desastre, molt optimista no estàs, no?
Bueno, és que jo penso que de ses coses dolentes i de ses col·lapses, no? I dels desastres, normalment en surten ses coses més positives després, perquè mos obliguen en certa manera a fer un replantejament de les coses, no? Ja sigui una ruptura romàntica, o sigui un conflicte familiar, o laboral, o el que sigui, o social, fins i tot. d'aquestes situacions de vegades en sortim en conclusions molt més positives de les que podríem haver tret si tot hagués estat meravellós, no? Per tant, reivindicar també una mica la figura del desastre com a element que inicia el canvi, no?
I és un disc que edita Cucabala Records. Content de resultat?
Sí, és un disc que, bueno, m'ha donat molta feina perquè l'hem anat fent molt de foc lent, no? I vaia sortir com a de cançons individuals en un principi que vam anar fent a poc a poc, però la veritat és que això, era sortir fa una setmana i poc i la veritat és que molt content, sobretot amb aquesta cançó Imparadise, no? Que crec que també respon una miqueta a les necessitats i a el que pensa la gent, no? I crec que com a artistes també tenim una mica la responsabilitat de xerrar de les coses que ens afecten a la nostra època, no? Del context que ens envolta i, bueno, era un tema que tenia pendent, també.
No te desvincules, no?, del que passa en el teu voltant i ho vols traslladar també en la teva música i en la teva manera de fer.
Sí, sobretot perquè crec que vivim en un moment que la música potser ha deixat una mica de tenir aquell paper, no?, molt de crítica social i de posar en valor les coses que tenim i de criticar les coses que ens falten, no? I crec que hi va haver moments històrics on la música ha ocupat molt aquest espai i crec que avui en dia sí que hi ha artistes que ho continuen fent, no? I potser les temàtiques també són diferents, no? Perquè les lluites han canviat, però crec que és un tema que jo sempre havia tingut molt pendent, és xerrar de sobre temes socials i d'actualitat i que me sentia una miqueta impostor, no? De vegades és l'hora de xerrar-ne, però clar, precisament amb aquest, amb el tema de la massificació, és un tema que mos toca tots tant que bueno, ha servit una mica per desbloquejar-ho i ara veurem el que passem a partir d'ara, veure per on surt.
Per bon, esperes que te dugui, és desastre.
Pues la veritat és que, de moment, d'escenaris tenim Samovo i tenim Santa Maria aquest estiu, aquest juliol, que ens fa moltes ganes també, perquè ja fa uns certs anys que no m'ho plantàvem damunt l'escenari i serà una alegria tornar-hi. I la veritat és que tinc ganes de tocar-lo amb la gent i de poder connectar a un nivell que crec que el disc gravat no te permet, no? Que és una altra manera de consumir-lo i jo som molt fan d'escoltar discos per nostre compte a casa, però crec que en directe la connexió és una altra, no? I tens l'oportunitat també d'arribar al públic d'una altra manera i de tenir unes altres emocions, no? Que crec que amb aquest disc seran xules i m'ho fa molta il·lusió.
Sí, escoltes panorama musical, com se sol dir en llengua catalana i en aquestes illes, està que bull, no?
Pot ser que hi hagi hagut altres moments de fervescència, però sí que és vera que després del Covid, no? Aquí hi va haver com una explosió molt evident, no? Molta gent que volia fer la seva música i volia fer les seves coses i de sobte tenia coses a contar. Jo crec que ara estem una mica en procés de consolidació, no? Que no sigui una ona i després no hi hagi res, sinó que anem a intentar que és que hem estat aquests anys fent feina i fent música i una mica animant el panorama, que mos hi puguem mantenir i que també puguem deixar les coses una mica més fàcils de lo que mos van trobar nosaltres per la gent que vengui, no? I per la gent que vulgui començar a fer-ho a partir d'ara, que jo crec que també han de tenir un camí una miqueta més pla del que vàrem tenir nosaltres en el nostre moment, també.
Escolta, si tu te perds algun, no sé, algun trosset d'aquest món, quin és el teu paradís particular?
Oh, a mi m'encanta la zona de Betlem, d'Artà, de Llevant. Crec que té un encant particular, per tant, jo sempre que puc torn cap allà i si no, si per lo que sigui no sóc aquí a Mallorca, suposo que sempre tiraré cap al nord i cap als Pirineus.
Idò, cadascú tenim el nostre paradís particular, que és el d'Antoni Mulet, a Mulet, i hem d'anar a baixar en barrera. Pregunta habitual en aquesta secció. Què fa un home quan tu vas anar a dormir? Algun costum que mos ajudi a dormir millor?
No ho faig sempre, però quan tenc un vespre d'aquests que sé que m'acostarà una mica a dormir, un cacau fresquet, sempre ajuda a baixar una miqueta les revolucions.
Molt bé, molt bé. I necessitem una cançoneta per baixar barrera fins demà. Què mos proposes?
Vos proposaré qualsevol del darrer disco de Bon Iver, que, bueno, és un disc que s'apresta per moments de pau i que quan volem anar a dormir normalment volem aquest moment. Per tant, qualsevol del darrer disco de Bon Iver que va treure l'any passat, super recomanable.
Beníssim. I així baixarem barrera del programa fins demà. Antoni Mulet, moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona nit.
Is this our first or second nature?
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
When's that rapture? Will there be merch? Where is mother? She was a stunner. Can we page her? What might eyes have seen could really take the purse? Are we charged down or are we fakers? Parade around a gated world, or just as well? We will see you next time. The sun.